Molt bona tarda, senyores i senyors, benvinguts com tots els dissabtes al Converses. Us saludem des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Comencem aquesta edició del mes d'abril del Converses. Ho fem en companyia del Salvador Guillermo. Bona tarda, Salvador.
Bona tarda.
Estem nosaltres el Joan Maria Claveguera. Bona tarda, Joan Maria.
Bona tarda, com estem?
I també el Juan Carlos Valero. Bona tarda, Juan Carlos.
Hola, bona tarda.
Analistes bàsicament econòmics avui, perquè el convidat d'avui és un home que d'economia i d'empresa hi entén molt i moltíssim, és el senyor Ramon Adell. Bona tarda, senyor Adell.
Molt bona tarda.
Ell és catedràtic d'economia d'empresa de la Universitat de Barcelona i també conseller de Naturgy, l'empresa, l'ex gas natural, eh? Precisament parlant de gas natural i tot plegat, escolti, senyor Adell, aquesta setmana ens hem enterat que Algèria doncs ens ha pujat la factura del gas als espanyols. Ho va dir la ministra Rivera, va dir: "Espero que la subida de los de Argelia sea una subida moderada."
Bueno,
jo no sé com ens repercutirà la butxaca. Ens hem de preparar la butxaca?
Això fonamentalment ho han de dir els argelians, no?
Ja, però bé, sí. Argelia, però vostè que coneix molt bé el món de l'energia...
Argelia és un subministrador important de gas per a Espanya. Les negociacions amb Argelia no són negociacions d'estat a estat, sinó que són d'empresa a empresa. Evidentment estem parlant d'una empresa argelina on el seu capital té una part important el govern argelià, i això és una component que no és trivial, però bueno, el que podem dir és que Argelia sempre ha complert amb els seus compromisos. Una altra cosa és el preu. El que ningú pot esperar és que en un moment en què el preu del gas als mercats internacionals doncs, està com està a nivells històricament doncs molt elevats, i no hi ha perspectiva a través de la visió dels preus de futur de que això tingui una modificació important a curt termini, doncs que en aquelles negociacions que són habituals amb aquests tipus de contractes de replantejament dels preus no hi pugui haver una tensió a l'alça, no? Però bueno, tot això s'ha de parlar, s'ha de matitzar i s'ha de negociar.
Vull dir que ja veurem com afecta el rebut del gas. Però escolta, vostè que entén tant i també del tema energètic...
Del gas i de la llum.
Del gas i de la llum. Jo li volia demanar al senyor Adell que expliqués una mica als oients que ens estiguin escoltant hores d'ara per què és tan important el gas en el nostre dia a dia i per què influeix tant en el rebut de la llum. D'una manera breu i entenedora, senyor Adell, que segur que ho sabrà fer i molt bé.
Ho intentarem, perquè no és fàcil la composició del preu de l'energia. És una cosa sobre la que a vegades es trivialitza, però és complicat. Miri, el preu de la llum, per entendre'ns el nostre país, es conforma de la següent manera. Cada dia, és a dir, cada dia pel dia següent, es dona la demanda de llum que hi haurà. Hi ha un operador independent que diu: "Hora a hora, miri, demà necessitarem aquesta llum." Llavors, els oferents ofereixen aquesta llum, aquesta energia. Les centrals elèctriques, les que tenen energia eòlica, les centrals nuclears, les centrals de cicle combinat. Com casa aquesta oferta amb aquesta demanda de llum? Doncs comencen a entrar les energies que són més barates i que són renovables. Però què és el que passa? Que aquestes energies moltes vegades no logren donar sortida a tota la demanda de llum que hi ha. I llavors, en l'última etapa, entren les centrals de cicle combinat, és a dir, les turbines de gas. Una manera de fer llum que és a través del propi gas. Quina peculiaritat té aquesta manera de casar l'oferta amb la demanda? Que estan emparades per el que se'n diu un mercat marginalista. És a dir, un cop s'ha trobat la curva d'oferta amb la curva de demanda, el preu al que es remunera tota l'energia és l'últim preu, és el preu més car. Això és un mercat marginalista. És a dir, aquell preu és el que es pagarà tota la llum que s'ha ofert, amb independència de quina sigui la seva font primària, no? Què és el que passa? Que el preu dels gas als mercats internacionals ha pujat, i si analitzéssim la curva d'evolució del preu del gas, veuríem que té molt a veure amb l'evolució del preu variable de la llum. Per què? Perquè en moltes ocasions és aquest preu del gas el que marca el preu de la llum, no?
Molt bé, doncs obrim ja el torn de preguntes. Hi havia mans aixecades perquè el tema energètic i econòmic, doncs, interessa moltíssim avui en dia, tal com està la situació. Joan Maria Claveguera,
sí,
jo
crec que en aquests moments una de les coses que més preocupa a les famílies és veure que constantment, dia a dia, puja l'índex de preus al consum. No? S'ha dit que en els últims mesos s'ha instal·lat al voltant del 10%. No sé això què representarà de cara
al mes de març, 9,8.
Els convenis col·lectius, però dubto que les empreses, els sous públics o privats, pugin al voltant d'aquest IPC. Per tant, veig un futur negre per a les famílies. No sé com ho veu el senyor Ramon Adell al respecte i què és el que cal fer.
Bueno, la inflació aquesta desbocada que tenim, voltant al 10%, ha sigut una primera conseqüència clara de tot el que hem viscut els últims mesos. No? Aquí jo crec que hi ha una barreja de coses. Hi ha l'efecte indubtablement molt important de la guerra, hi ha l'increment dels costos energètics, hi ha aquell trencament que hi va haver de la cadena de subministres, que moltes vegades també va derivar en uns increments de preu, i potser en el cas espanyol plantegem-nos si no hi ha també una pèrdua de productivitat, perquè tenim menys PIB que abans de la pandèmia i més treball. Per tant, en termes de productivitat tampoc hem tingut un desenvolupament massa favorable. No? Aquest increment de preus és dolent per tothom. És dolent perquè suposa una pèrdua de poder adquisitiu, és dolent perquè suposa una pèrdua de competitivitat per a les empreses, és dolent perquè al final suposa que un estalvi que hi ha una part de la població que té i que segurament necessita en els temps actuals està perdent valor en termes reals. No? El que vostè planteja és la gran pregunta.
És saber quina és la teràpia, no?
Perquè, la teràpia i les conseqüències, perquè un dels greus problemes d'inflació és el que se'n diuen els efectes de segona ronda. Quins són els efectes de segona ronda? Que aquella primera inflació desenvolupi una inflació continuada. Per evitar això, caldria fer dues coses. Caldria evitar l'espiral preus-salaris, el que vostè plantejava, és a dir, que a demanda d'una inflació del 10% el salari no pugi al 2, sinó que s'acosti al 10. Això, que semblaria o sembla just en termes socials, provoca una espiral inflacionària. Però, en segon lloc, hi ha un aspecte que és rellevant en el nostre cas i és l'efecte derivat de les pensions. O sigui, no podem oblidar que en el marc vigent actual, el mes de gener s'han d'actualitzar les pensions segons la inflació de l'últim any. Els últims càlculs que jo he llegit és que cada punt d'inflació representaria aproximadament 1.800 o 2.000 milions d'euros. No? Clar, si pensem en una inflació del 8%, estem parlant de 16.000 milions d'euros. No?
Això és insostenible.
Això és insostenible.
D'on surten aquests diners?
Això què vol dir, en definitiva? Vol dir que malgrat el que es digui, si es volen evitar aquestes pressions de la demanda agregada i es vol arribar a un pacte de rentes, aquest pacte de rentes serà molt difícil des del meu punt de vista si no s'inclouen les pensions d'una o altra manera. No? És complicat i això pot derivar en conflictivitat social, sobretot si al voltant d'això no hi ha mesures que a lo millor quantitativament no són rellevants, però qualitativament sí que ho serien, com podria ser una reducció del gasto públic, una més gran eficiència de l'administració i potser una baixada d'alguns impostos.
Mm. Vull dir, clar, treure aquests diners per les pensions, d'on sortiran, senyor Adell, no? Perquè clar, és una xifra, 16.000 milions parlava, no?
Clar. Bueno, això dependrà... Que cada vegada té més pensionistes.
Sí, clar... Impostos.
I no oblidem un
per
fet...
Per això el senyor Sánchez, president del govern, no vol baixar els impostos.
Va, això... Bueno, vostè fa una lectura política d'això, però aquí hi ha un altre tema que a mi em preocupa encara més, i és que a darrere de tot aquest escenari conjuntural que estem comentant, n'hi ha un que comença a ser estructural, i és un nivell de deute públic que suposa una gran llosa per a les següents generacions. És a dir, no estem jugant amb el nostre present, estem jugant amb el futur que deixarem els que venen al darrere. No? I clar, el deute públic doncs, va creixent de mica en mica i està assolint uns nivells que seran molt complicats. I seran molt complicats en un escenari en el que, a més, per frenar la inflació, una de les mesures clares de política monetària és una pujada dels tipus d'interès. Clar, imaginem-nos una pujada dels tipus d'interès que representa en països que, com Espanya, i no és l'únic, estan molt endeutats. Doncs miri, al final és com el pressupost d'una família. Si vostè ha de pagar més interessos per la hipoteca, doncs haurà de retallar d'una altra banda. Si un país ha de pagar més interessos pel deute públic que té, doncs inevitablement dels seus pressupostos generals haurà de retallar altres despeses.
Valero.
Sí, potser una de les mesures que s'han de prendre ja ha començat a desenvolupar-se, no? El topall de l'augment dels lloguers, no? En el 2% fixa, i no, perquè l'augment dels lloguers també està referenciat a l'IPC, i per tant ara els propietaris dels habitatges podrien pujar el seu lloguer al 9,8, que és el darrer índex d'inflació del mes de març, no? Bé, potser les pensions també s'han de topar, no? L'augment. Per tant, jo crec que el que s'està parlant políticament és fer una mena de pacte de la Moncloa, com en el seu moment es va fer, i que era un pacte de rendes, no? Jo li pregunto per això, però també li pregunto per en el cas del gas, la postura de la Unió Europea davant de la proposta d'Espanya de canviar el sistema de que vostè ha explicat ara molt bé, de manera que estigui també topat per la península Ibèrica, per Portugal i Espanya, per raons d'aïllament energètic, per ser una península, no? Si creu que el recolzament d'Holanda, sortosament Holanda ens recolza en alguna cosa, no? Com a país, és per mi em resulta molt 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 bueno, sorprenent, si ens pot explicar ambas coses, no? El pacte de la Moncloa bis, diguéssim, del segle XXI, i després si la Unió Europea ens acceptarà aquesta proposta finalment de que la península Ibèrica, Portugal i Espanya sigui una excepció.
Sí.
Fa pocs dies en un mitjà sentia algú que deia, diu, se'ns ha quedat cara dels anys 70 però sense els pactes de la Moncloa, no? O sigui, segurament farà falta, segurament al final s'haurà de fer un gran sacrifici col·lectiu per fer front a aquesta situació, però ha de ser col·lectiu, i el que s'ha de procurar és que les mesures que es posin no sigui pitjor el remei que l'enfermetat. És a dir, per exemple, topar els lloguers durant uns mesos determinats, bueno, això pot tenir dues conseqüències. Una pot ser és un efecte discriminatori respecte als que no renovaven el lloguer dintre d'aquest període que s'ha establert, i en segon lloc, cuidado que la intervenció en determinats mercats el que provoca és que la gent surti d'aquest mercat. És a dir, no juguem a intervenir els preus dels lloguers, llavors resulti que el que fem és que disminueixi notablement la vivenda de lloguer, i per la llei de l'oferta i la demanda això acabi pujant els lloguers. Anem al tanto amb aquest tipus de mesures, no? I en quant a la intervenció dels mercats, un plantejament similar es podria fer respecte a el que vostè comentava de l'excepcionalitat ibèrica en el sentit de topar el gas a un nivell determinat. Miri, a Espanya no fabriquem gas, a Espanya es compra i es ven gas. És a dir, es pot topar el gas al nivell que vostè vulgui, però el diferencial l'haurà de pagar algú. Llavors, d'això se n'ha de ser conscient, i això s'ha de veure com es fa. A part d'això, estem parlant de mercats que no són mercats nacionals, que són mercats internacionals, i que per tant tenen una sèrie d'interrelacions que quan tu pertorbes l'equilibri lògic de mercat queden afectades. És a dir, per exemple, en el mercat del gas hi ha una cosa molt important que són els compromisos a llarg termini. Moltes vegades tu estàs comprant gas a un preu variable i l'estàs venent a un preu fix. Per què pots fer això? Pots fer això perquè fas una operació complexa amb derivats financers que et donen cobertura de preu. És a dir, te'n vas als mercats i dius, escolti, miri, com que jo això ho compraré a variable però ho venc a fixa i no vull perdre diners amb aquesta operació, hi ha algú que pensi que els preus aniran en sentit contrari al que jo penso i que per tant m'assegura l'operació, em fa una cobertura, em fa una assegurança, en certa manera, i ho trobes i estructures un derivat financer per donar cobertura a aquest preu. Clar, tot això ja existeix. Tot això com queda després de topar, d'intervenir al mercat d'aquesta manera? Doncs serà difícil trobar mecanismes que no derivin amb responsabilitats patrimonials per part de qui els emet, perquè al final hi ha contractes que són vigents, no? És a dir, aquí la gran solució és una solució que necessita temps. Segurament el món serà elèctric, però no serà elèctric demà. La transició energètica, i la pròpia paraula ho diu, és una transició. És una cosa que necessita anys. I necessita anys sense que des d'un dogmatisme polític, que a vegades és excessiu, es demonitzin energies que són necessàries en aquest període transitori. I el gas és una d'aquestes energies. No podrem renunciar a utilitzar el gas durant els propers anys. I aquesta és una veritat objectiva que s'ha de transmetre. El gas ha de ser la gran energia que faciliti la transició energètica i que, inclús feta la transició, serveixi d'energia de backup, d'energia de suport. Perquè hi ha dies que està núvol, que no hi ha sol. Hi ha dies que el vent no bufa. I el que no li podem plantejar a la gent és dir-li, escolti, miri, el dia que no bufi el vent o que no hi hagi sol, vostè haurà d'escollir entre veure la tele o desconnectar la nevera. Perquè si ens diuen això, a ningú ens agradarà, oi? Pues per això fa falta el gas.
Ens queda una altra energia, la nuclear. No, també s'ha de contemplar, no?
Hi ha
o què?
Un país
o no?
que hi aposta ara tant o més que mai.
França. Efectivament. Mm-hmm.
Però aquí sembla que estigui demonitzada, no la volem. Aquí a Catalunya sí. Tenim dues centrals que jo crec que tenen ganes de tancar-les, no? Tampoc és el camí, no?
Jo crec que
no es pot renunciar a cap font d'energia.
Els sistemes de seguretat que van ser tan qüestionats des de l'època de Fukuyama... avui en dia han evolucionat. No estem en aquell món. Hi ha centrals de cicle nuclear de petita capacitat que no comporten els riscos que comporten les grans. Dintre de la transició energètica, jo penso que l'energia nuclear hauria de jugar un paper i que alguns d'aquests apriorismes que moltes vegades es fan servir doncs perden sentit. I perden sentit sobretot en l'escenari en el que ens ha portat la guerra de Putin, no? Un escenari on de cop ens n'hem donat compte de que la dependència energètica que tenia Europa de Rússia doncs era excessiva. Total. I que davant d'un escenari de conflicte ens hipotecava, i ens hipotecava substancialment perquè canviar-la no era una qüestió d'avui per demà, sinó que necessitava
temps.
Ni setmanes ni mesos, necessitava anys, possiblement, no?
I aquesta proposta que s'ha escoltat molt des d'aquí, des de Catalunya i des d'Espanya, que és, escolta, aquest gasoducte que tenim fet des d'Algèria, que s'acaba a Hostalric i que podia continuar fins a França, és una possibilitat ràpida, efectiva, o també és a llarg termini aquesta possibilitat?
No,
millor,
una possibilitat efectiva, sí, ràpida, no.
No.
Perquè si vostè vol fer un gasoducte des d'Hostalric fins al nord de França passant pels Pirineus, doncs és una obra d'enginyeria que els seus...
D'anys, no?
D'anys i de molta inversió.
I que França ho vulgui.
De molta inversió i que requereix l'acord de les autoritats franceses, de les autoritats espanyoles, i exigeix sobretot un plantejament des del punt de vista d'Europa de que com enfocarem l'energia dels propers anys. I aquí les sensibilitats dels països són molt diferents. En el tema energètic passa el que passa amb altres qüestions en l'àmbit de la Unió Europea, i és que encara no hem avançat prou per tindre criteris i polítiques comuns, no? I això en l'àmbit de les interconnexions doncs és un tema que és fonamental. La dependència energètica del gas rus o del petroli rus, seria possible treure-se-la de sobre? Sí, però miri, per fer això fa falta un desenvolupament d'energies renovables, uns acords entre els diferents països europeus, segurament una modificació dels sistemes de determinació de preus, d'aquest sistema que hem explicat marginalista, que també s'ha de fer des d'una perspectiva europea, i totes aquestes coses requereixen temps.
Temps i anys, Salvador.
Bé, un dels orígens que vostè ha esmentat és que ha pujat el preu del gas, no? Fa ja quasi bé un any que insinua aquesta pujada del preu del gas, no? I estem immersos en el que es diu la transformació del model, en el que, òbviament, les energies no renovables tenen que agafar més pes, és el que s'inspira en el pacte del Green Deal, el procés de descarbonització, etc. Però per què va pujar el preu del gas fa un any o un any i mig? I òbviament, amb la crisi de la guerra d'Ucraïna s'ha ressentit encara més, no? I un dels elements que s'assenyala és que justament també aquest procés de transformació ha fet que molts hagin decidit no invertir gaire en el que és l'energia fòssil. Per tant, el procés de canvi també fa que els operadors anticipin que segurament no hi haurà tanta demanda i per tant no cal invertir on es trobi més gas o més petroli. Com veu això? I si es pugen els preus, si tornarà aquesta inversió a la recerca d'aquests recursos fòssils o sembla que és un pas que hem d'anar tragant, sempre mal l'expressió, i digerint, perquè segurament serà difícil que si això avança o s'accelera, les inversions en energies fòssils no hi siguin tan presents en el mercat.
Sí, sí, aquest aspecte efectivament és molt rellevant. Aquí, a més, hi ha dues qüestions que tradicionalment havien anat lligades. El preu del gas als mercats internacionals, històricament, exacte, lligava amb el Brent, lligava amb el petroli. Aquí han passat dues coses. Una, la volatilitat del propi preu del petroli, que des del segon semestre del 2021 ha crescut molt, però segon, s'ha produït una cosa molt important, i és que s'ha desacoplat l'evolució del preu del gas de l'evolució del preu del petroli. D'una banda això, i de l'altra banda s'ha desacoplat el preu dels mercats del gas de l'Atlàntic amb el preu del gas dels mercats del Pacífic. Clar, això crea un escenari...
El gas d'exquisito, què diuen?
No. Els mercats de gas, el TTF i el JKM, és que no volia emplear expressions tècniques, no? Exacte, els mercats del gas de l'Atlàntic i els mercats del gas del Pacífic s'han desacoplat. No són corbes que tinguin correlació, no? Clar, això crea un escenari que amb la volatilitat que va suposar el començament de la guerra de Putin encara s'ha complicat encara més, no? Evidentment, el que vostè diu té tota la raó. Quan a algú se li diu, escolti, miri, això del gas li queden dos dies, això s'ha acabat, clar, no hi ha ningú que inverteixi en aquestes tecnologies. I llavors, quan es produeix un increment de la demanda, què passa? Que el preu puja. Això és una cosa que hem viscut. Això com pot evolucionar? Doncs no ho sabem. Fixi's que en aquest moment s'està produint fins i tot una ficció, no? una situació inversemblant. Criticant el fracking, estem criticant l'obtenció del shale gas, no deixem que es produeixi gas a Espanya a través d'aquesta tecnologia i no ho estic juzgant perquè tampoc tècnicament ho conec lo suficient per fer-ho. Però és que la paradoxa és que estem incrementant la nostra compra de gas liquat a través dels metaneros, a través dels barcos, que s'obté per aquestes tècniques als Estats Units.
Clar.
Quina, és a dir, que són situacions que
tenen,
són paradoxals.
Clar, clar, clar. Molt bé, deixem situar els oients que esteu escoltant el Converses de la cadena COPE Catalunya i Andorra, com tots els dissabtes, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona, amb el Salvador Guillermo, Joan Maria Claveguera, Juan Carlos Valero, que volia parlar, ara parlaràs, i el convidat d'avui, el senyor Ramon Adell, que és catedràtic d'Economia d'Empresa de la Universitat de Barcelona i també conseller de Naturgy. Hi havia dues paraules demanades, la del Joan Maria Claveguera i la del Valero. Joan Maria.
Com que m'ha anomenat en primer lloc, pregunto jo. Jo em separaré dels mercats energètics, parlaré d'economia, perquè venint cap a aquest hotel, des d'on tematem aquest programa, amb aquesta Barcelona de l'alcaldessa Colau, doncs és difícil arribar als llocs. Et pares amb molts semàfors, són més llargs que mai, hi ha molt de trànsit,
no arribes
hi ha molts embussos,
no,
però això també et permet veure el panorama. I el programa que he vist és el d'una ciutat...
I gastes més benzina, eh?
El turisme ha tornat a fer acte de presència. Ja sé que estem a les portes de la Setmana Santa, però encara no hi som, a la Setmana Santa.
Avui ja sí. És dissabte...
Divendres, ahir va ser divendres de Dolors, dissabte, dissabte Sant ja, diumenge...
Dissabte Sant és el de la setmana que ve.
Sí,
no,
però,
ja veig que no el teniu al cap el calendari de la Setmana Santa.
El col·le va acabar ahir, o sigui, ja és Setmana Santa.
El meu discurs és, el de la universitat acaba demà.
Demà, diumenge.
Anem ja a la pregunta pel convidat.
El panorama que he vist és d'una ciutat en la que el turisme torna a estar activat, no? I a més he vist que, he sentit aquest matí, escoltant la ràdio, que les previsions, no de cara a Setmana Santa, sinó que de cara a l'estiu, són que els hotels estaran gairebé al 100% altra vegada oberts, tornant al 2019. Home, davant d'aquest panorama i davant de les notícies d'aquesta setmana, que s'ha baixat la benzina un 10%, que juntament amb els 20 cèntims de descompte de l'administració, l'energia elèctrica també ha baixat a mínims històrics fins ara. Home, és un panorama que de cara a l'economia el país sembla que torna a refer-se. Ho veu així el senyor Ramon Adell, o això és un oraneta que no fa estiu?
No ho sé, perquè miri, els últims temps estan ensenyant que fer projeccions més enllà d'uns mesos és complicat, no? Si haguessin fet aquest programa fa dos mesos, doncs l'escenari hauria sigut absolutament diferent del que tenim ara, no? Però ojalà sigui així. És a dir, el turisme és una gran injecció, i sobretot per una ciutat com la nostra, no? Jo l'únic que diria és, escolti, aquest turisme també l'hem de mimar, procurant que la ciutat doni resposta òptima amb un turisme de qualitat, i això vol dir, doncs, una política d'hotels, una política de comunicacions, una política d'endreçar la ciutat, en la qual potser doncs, encara tenim molt i molt a millorar.
No sé si l'administració local està per un turisme de qualitat, perquè alguns hotels de 5 estrelles han estat rebutjats. Sí. Alguns,
sí. Bueno, però hi ha Hospitalet que els acull tots.
Alguns museus també han hagut de canviar d'ubicació, de destinació, almenys bueno, sobre les previsions. Per tant,
hem tingut la bona notícia de la Copa Amèrica de Vela, que gràcies a la col·laboració público-privada aquí a Barcelona...
I l'acord de les administracions.
Sí.
És una cosa que ha destacat...
Hi ha la voluntat del grup de Nova Zelanda, que és el que postulava per tirar el nou lloc. I,
clar,
per tant,
sí, sí,
vol dir que encara,
malgrat tot,
hi ha
encara
gent que
estem
aposta
situats,
encara
no?
Per Barcelona.
Estem ben situats. Valero, ara
hem de jugar-hi bé. Però no fiar-ho tant...
La Copa Amèrica és una bona notícia, jo crec, per Barcelona, que en definitiva és emular una mica aquella bona notícia que van ser en el seu dia els Jocs Olímpics.
Sí, sí.
El que jo reivindico és que Barcelona té capacitats i té potencialitat per oferir al món un model de ciutat que vagi més enllà d'esdeveniments puntuals.
Uh-huh.
És a dir, no podem deixar el futur de Barcelona només en mans de que cada quan organitzem una cosa important. A mi el que m'agradaria és tenir un model de ciutat i un model de desenvolupament en el que veiéssim clarament on anem, i aquest on anem fos un òptim de creixement i de qualitat de vida per una ciutat que té moltes...
Té potencial,
té moltes potències.
No? Tenim. És que és això.
Jo crec que no.
Mm-hmm. Jo si em permets afegir una cosa, després vas la pregunta. Jo crec que hem de ser conscients de que si tu vols jugar a primera divisió com a ciutat, aquests elements que diem extraordinaris són els ordinaris a les grans ciutats, a les grans megaciutats del món. I si Barcelona vol apostar per això o vol apostar per una ciutat més provinciana, s'ha de decidir. El que no pots és tindre les dues coses.
No, no. Sí. I a més, el temps no perdona.
No, oportunitats perdudes...
És a dir, el món va molt de pressa i
no t'espera.
I el que no fem en un moment determinat, doncs potser després serà molt, molt més complicat. Sí. I tenim un clar exemple en l'ampliació de l'aeroport de Barcelona. Barcelona tenia l'oportunitat de ser un hub transatlàntic per tot el mercat asiàtic i que Madrid fos un hub, per exemple, per tot el mercat llatinoamericà. Això ho estem perdent, o ho hem perdut potser ja, no? Per una sèrie de raons que són les que són, però que segurament tenen a veure amb aquest model de ciutat de futur, si volem tenir-ne un o volem tenir un altre, no? Ara, si optem per un model doncs, sense ampliació de l'aeroport, sense els museus, sense els hotels de 5 estrelles, llavors el que no podem fer és queixar-nos de que altres ciutats optin per un altre model. I quan potser veiem coses que passen doncs, a Màlaga o passen a Madrid o passen a altres ciutats, el que haurem de dir és, escolti, sí, però és que ells han optat per un model de ciutat diferent del nostre, no?
Està clar.
Vale, no, sí.
Sí, tornant a l'energia, hem vist que durant la pandèmia la importància de que les cadenes de subministrament de la globalització doncs, no funcionen, o sigui que s'està plantejant la relocalització de la producció de moltes coses, no? Que la fàbrica de Xina sigui la fàbrica del món, pues no funciona, s'ha vist, no? També s'ha vist de que ens hem de plantejar una sobirania alimentícia, o sigui, ara per exemple la Generalitat torna a deixar cultivar cereals als camps que pel pacte europeu agrícola doncs no es cultivaven, no? Perquè Ucrània és la que prové de cereals i de piensos i de fertilitzants a Espanya i no podíem dependre de... Val, d'acord. I d'energia? Es parla de sobirania energètica. Catalunya es pot plantejar una sobirania energètica?
En aquests moments no. En el futur dependrà de les decisions que prengui. Els inversors en energies renovables, no sembla que estiguin molt confortables amb tota la tramitació que implica doncs, l'obtenir permisos o viabilitat per a instal·lacions de renovables a Catalunya. No? Encara tenim nuclears vives, però el seu tancament està anunciat. És a dir que si vostè al parlar de sobirania energètica el que m'està dient és escolti, una hipotètica Catalunya aïllada seria autosuficient energèticament, doncs avui per avui no.
Dependria per tant de comprar-la, no? Perquè tampoc s'instal·len molins eòlics ni plaques fotovoltaiques, hi ha una oposició a tot el territori de que no es vol, no?
Si vostè no fabrica llum i vol encendre la llum, l'haurà de comprar en algun lloc o altre.
Escolti'm, senyor,
i l'haurem de pagar.
Vostè abans ha dit que Barcelona, i vull entendre que no sé si circumscriu només a la ciutat de Barcelona, sinó que Catalunya no pot dependre només de tirar endavant a base de grans esdeveniments, sinó que ha de tenir un projecte de futur més sòlid. Però, en canvi, ha anomenat els Jocs Olímpics del 92, que van representar un avenç molt important i un coneixement molt important de la ciutat de Barcelona al món. Ja sé que no tenen la mateixa dimensió, però últimament estem parlant molt de la possible organització d'uns Jocs d'hivern a Catalunya. Vostè n'és partidari perquè... Deixi'm que li digui que jo no li faig aquesta pregunta en trampa. Jo sóc partidari, jo crec que a base de grans esdeveniments aquestes inversions en unes parts determinades del territori estan més garantides que si no hi ha aquests esdeveniments. Vostè és partidari que Catalunya pugui presentar conjuntament amb Aragó, tot i les dificultats que hi ha últimament per tirar-ho endavant de manera conjunta, de que es facin aquests Jocs d'hivern, perquè hi ha detractors, grups ecologistes i grups d'esquerres que diuen que són contraris, no?
I que no hi haurà, i que no hi haurà neu el 2030.
Exacte.
Que són visionaris,
ja ho veurem,
alguns
però...
són visionaris.
Bueno, per fer els Jocs Olímpics d'hivern, la neu és una cosa que fa una mica de falta.
Sí, no? Sí, passa que últimament s'esquia més amb neu de
artificial,
artificial que no pas natural.
També és veritat que afortunadament les nostres estacions d'esquí, des d'un punt de vista de tecnologia, han evolucionat molt i molt bé els darrers anys, eh? I encara que no es tingui pues, potser la mateixa neu que hi ha a altres països, pues, veritablement la neu que es té pues, es treballa molt bé, es fa durar i dona unes potencialitats molt bones.
Fan meravelles, i asseguro jo sí. Que esquio molt sovint.
Ara, contestant a la seva pregunta, jo crec que això pot ser una palanca positiva, com ho van ser els Jocs Olímpics, com segurament ho serà la Copa Amèrica.
La pregunta si és una oportunitat que hem d'aprofitar.
Clar que s'ha d'aprofitar. El que s'ha d'aprofitar és fent les coses ben fetes. Jo penso que és compatible aprofitar una oportunitat d'aquestes com una palanca de creixement i no malmetre el territori i no fer bestieses en el medi ambient. És compatible. Es tracta de fer les coses ben fetes. Ben fetes i amb la màxima unió possible. En l'entorn mundial, Espanya és un país massa petit com perquè Catalunya i Aragó no es puguin posar d'acord per organitzar un esdeveniment d'aquesta alçada. És que vist des de fora fa riure, no?
No vull entrar en la polèmica, però tècnicament en 3 mesos s'hi havien posat. Les comissions tècniques hi estaven. El que passa que després hi ha hagut el president de la comunitat d'Aragó que s'hi ha oposat, però en 3 mesos...
El repartiment no li agradava.
El govern espanyol i les delegacions d'Aragó i de Catalunya estaven d'acord i s'havia de signar a Madrid. Després, si algú aprofita això per temes electoralistes, ja no entro ni surto. Però, home, espatllar en un dia el que havia costat 3 mesos arreglar, jo crec que té un mal resultat.
Però al final una mica el que deia el senyor Adell, no? que de la divisió no surt res de bo.
No, i anem amb
un, i perdrem oportunitats.
Anem amb un món on cada vegada el sumar serà més important. Si ens estem gairebé plantejant quin paper jugarà en el món Europa? Quin paper jugarà en el món Europa? I si Europa quedarà descabellada perquè no és lo suficientment forta en quant a unitats de criteris i de polítiques enfront d'Estats Units o enfront del propi atac de Rússia o enfront dels països asiàtics. Home, què significa això respecte a una picabaralla entre dos comunitats autònomes?
Que ho poses a mirar-ho, que és el mapa del Comitè Olímpic Internacional, i et diuen, bueno, què és això? Què estan fent aquests dos, no? Catalunya i l'Aragó es barallant-se. Escolta, li volia preguntar per un tema que segur que fa temps que cueja i que no s'acaba de resoldre de cap de les maneres. Ja fa un temps, i per culpa del famós procés, van marxar de Catalunya la seu social d'un bon grapat d'empreses importants. Moltes d'elles, i molt importants, no han tornat. Creu vostè que poden tornar aquestes grans empreses que van deixar Catalunya? Hi ha les condicions adequades ja ara, un cop el procés sembla ser que va de capa caiguda, segons diuen alguns? Quina opinió té vostè?
Aviam, sempre poden tornar, i des d'un punt de vista de Catalunya és desitjable que aquí tinguéssim companyies grans. Al final, això són com en el cas d'una guerra. Són els grans vaixells, no? Quina importància tenen? Home, doncs que darrere dels grans vaixells n'hi ha molts de petits que li donen suport, no? Amb les empreses passa el mateix. Què ha de passar perquè es doni la volta a aquelles decisions moltes vegades tristes, penoses, dramàtiques i fetes a contracor de les persones que les tenien que prendre, que van fer que moltes companyies canviessin la seu social? Doncs ha de passar de que es donguin situacions en sentit contrari a les que es van donar en aquell moment d'una manera continuada. És a dir, el que va passar va ser tan greu que no és suficient ara amb un gest. El que fa falta és que realment durant un temps continuat i amb accions compromeses i garantides, doncs es donin uns condicionants de seguretat jurídica, de progrés, de consolidació d'un escenari que no veu la independència com un camí. Totes aquestes coses han de passar. Si això es produeix durant un temps suficient perquè doni aquestes garanties, jo no veig problemes perquè no es pugui seguir considerant a Catalunya i a Barcelona com un centre on s'hi puguin ubicar doncs, empreses rellevants que en el seu moment, davant d'aquella inseguretat jurídica, en aquells dramàtics dies que vam viure, doncs es van veure obligades a prendre aquella decisió.
A curt termini no ho veu, doncs?
No sembla que les manifestacions que anem vivint dia darrere dia ho veieixin en aquest escenari que jo li dibuixava, no?
Molt bé, ens queda un minut, un minut, Salvador.
La gent es pregunta, i tenim la meitat de la població en cada cantó, què és millor, anar a tarifa de tota la vida o anar a preu lliure en el cas de l'electricitat? Per l'empresa no li pregunto perquè ja sé quina em dirà.
Escolti, jo vull seguir tenint amics. Això és quasi com el recomanar accions a borsa. Miri, fins fa poc temps, si analitzaves la sèrie històrica de comportament dels preus, era més rentable anar a preu variable. Evidentment, en l'últim any hauria sigut més convenient anar amb un preu fixe. Qui sap el que passarà. En qualsevol cas, lo important és confiar en companyies solvents, sòlides, que permaneixin en el temps i que plantegin acords raonables amb els seus clients.
I que no hi dures a quatre pessetes, veritat?
Això es passa sempre.
I escolti, ja per acabar, Catalunya, Espanya, Barcelona, tenim garantit el subministrament de gas? No tindrem problemes?
Amb això no s'ha de patir. El subministrament de gas a Espanya, afortunadament, està garantit. El que hem de pregar i de desitjar és que aquest subministrament es pugui fer amb uns preus inferiors als actuals, que no són culpa de les companyies, que són culpa del preu del gas que té els mercats internacionals. Jo insisteixo, les companyies no fabriquen gas, compren i venen gas. Per tant, si el preu puja al comprar-lo, el preu pujarà al vendre'l. Els únics grans beneficiats d'aquesta situació són els productors, els generadors d'energia, no els que la compren i després la venen.
És a dir, Putin i el gènere.
I els que la pateixen, els consumidors, els que anem pagant cada mes. Ramon Adell, moltíssimes gràcies. Ell és catedràtic d'Economia d'Empresa de la Universitat de Barcelona, també conseller de Naturgy. Gràcies per convertir aquesta conversa aquest dissabte. Fins a l'altra ocasió, moltíssima sort.
Moltes gràcies, ha estat un plaer i una salutació cordial a tots els oients de COPE.
Molt bé, gràcies també a Salvador Guillermo, Joan Maria Claveguera, Juan Carlos Valero, gràcies.
Tornem, bon diumenge de Rams.
Tornem com sempre el diumenge que ve, no dissabte que ve, a Converses, cadena COPE Catalunya i Andorra, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center a Barcelona. Gràcies, bona tarda i bona Setmana Santa, que vagi bé.
Adéu.